Radio Vilafranca.
Bon dilluns i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest 3 de març de 2025. Ja som març, l'estrenàvem aquest cap de setmana i avui engeguem setmana i els dies laborables d'aquest nou mes que ens acosta la primavera amb moltes aules buides festejant el carnaval. L'equip del Penedès en xarxa us acompanyarà com cada matí de dilluns a divendres des d'ara i fins les 12, menys 2 minuts, al llarg de 3 hores, repartits per Ràdio Vilafranca, on hi ha la seu central, i us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio. I ens hem llevat, hem estrenat aquest març laborable amb un dia rúfol i tapat de nou. Demà el Marc Paredes ens dirà com continuarà la setmana i quan caurà aquesta pluja, que sembla que sí o sí. Nosaltres estrenem matí tot explicant com anirà la setmana, què passarà als nostres municipis dia a dia. I emissora a emissora, és la roda d'actualitat que engeguem d'aquí a 3-4 minuts mal comptats. I a 9:15, flash informatiu, el primer d'aquest matí de dilluns. Seran 3 en total, cada 2:15 són 5 minuts per escoltar atentament l'actualitat de casa. Cada dilluns a 9:15, després d'aquest primer flash informatiu, arriben els esports. Avui també, el que passa és que els esports dels quals sovint parlem han fet aturada per Carnaval aquest cap de setmana, han fet parada tècnica. Així que avui aprofitarem aquesta estona esportiva per conversar tranquil·lament amb Víctor Duque, que s'ha estrenat com a entrenador del Moja amb només 22 anys, i amb Joan Llenes, el director tècnic del Bàsquet Monjos. De campanyes de sang n'hi ha tot sovint als nostres municipis, però a l'actualitat, a les 10:06, us volem presentar una campanya especial. L'ha estat cuinant i preparant l'alumnat de 5è de l'escola Rossend Montaner, de Sant Pere Molanta, i tindrà lloc dilluns vinent. Nosaltres ens hi hem acostat per parlar amb els alumnes i també amb la Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits, i els escoltarem a l'entrevista d'aquest dilluns. A 10:45, de nou 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius perquè ens expliquin com avança aquest matí de dilluns a l'Àlia al Baix Penedès. I aquest dilluns també dedicarem una estona als peluts perquè a 10:45 tindrem amb nosaltres l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran. Avui parlem de la convivència, no sempre fàcil, tot i que molt interessant, i amb molts valors que comporta gossos i infants o adolescents plegats. A les 11:06, KitKat d'anàlisi, de reflexió, aviam en què ens sorprèn avui el Pere Martí, el feinejant amb filosofia. A 11:45, 5 minuts de nou per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. El tercer ja, flash d'avui, el darrer. I acabarem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que avui ens mana això. Posa una mica de carnaval a la teva vida. A Ràdio Sant Sadurní ja ens espera l'Eli Jiménez per obrir la roda d'actualitat. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, obrim aquesta roda d'actualitat, primera del mes de març, i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant en aquesta setmana a Sant Sadurní, perquè se celebra la desena setmana cultural musical amb activitats diverses durant les tardes a l'Escola Municipal de Música. Dit això, entrem ja en altres propostes, moltes d'elles, com veureu, en el marc del 8M, que se celebra aquest dissabte i que, per tant, tenyirà de lila tota aquesta setmana. Per exemple, demà a Sant Sadurní a les 4 de la tarda es durà a terme una dinàmica jove a l'Índex i a partir de les 5 al mateix Índex hi haurà un taller de joieria, mentre que a Sant Pere de Riudebitlles a les 9 del vespre arriba la tradicional sopa de pobres a la plaça de l'Església. Dimecres, de 9 a 1 del migdia, al cap de Sant Sadurní es durà a terme una jornada en motiu del Dia Mundial de l'Obesitat i la prevenció de risc cardiovascular amb diferents professionals. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní es presenta el llibre La premsa sin ley, del sadurninenc Joel Picón, que estarà acompanyat per Antonio Baena. A Olesa, a 6:15 de la tarda, al Centre Cívic s'obren els actes del 8M amb un taller vivencial a càrrec de Mercè Canillas. I a Sant Pere, a les 9 del vespre, es durà a terme l'enterrament de la sardina a les Escoles Velles. Seguim dijous a Sant Sadurní amb una xerrada a col·loqui per explicar i resoldre dubtes sobre l'alimentació que organitza el Club Esportiu Sant Sassua a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. I també a les 7 i encara a Sant Sadurní s'inaugura l'exposició d'artistes femenines titulada Realitats úniques a la Galeria Paqui Delgado i una proposta que es podrà visitar fins al 20 de març. A Olesa i dins dels actes del 8M es podrà veure la pel·lícula Les sufragistes a 6:45 de la tarda al Centre Cívic. I a Sant Llorenç d'Hortons, també com a acte del 8M, hi haurà un taller de bricolatge de supervivència domèstica a les 4 de la tarda al Casal. I aprofitem per destacar també que dijous arrenca la Copa del Rei d'Hoquei Patins, que es torna a celebrar al pavelló Joan Ortoll de Calafell, on el Noia s'estrena dijous a 9:15 del vespre disputant el segon partit de quarts de final. Seguim divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní perquè es presenta la novel·la Brots i escorça de Júlia Gomà, la novel·la guanyadora de la desena edició del Premi Celler de Lletres. A Olesa divendres a les 12 del migdia a la plaça de la Vila es durà a terme la lectura del manifest del 8M que es repetirà de fet el dia següent, el 8M a les 7 de la tarda, mentre que a Sant Quintí divendres, l'Associació de Dones organitza el sopar del Dia de la Dona a les 8 del vespre al Centre Cultural al Jardí i després hi haurà lectura de poemes, Toy Boy Show i karaoke. Anem a dissabte i aquest 8M que arriba, com podreu comprovar, molt i molt farcit. A Sant Sadurní, a 9:45 del matí, començarà la jornada amb una caminada des de l'Escola La Pau fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 12 es durà a terme l'acte institucional. Paral·lelament, a les 11, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, hi haurà taller de mitologia sobre Àrtemis i les Amazones a càrrec de Teresa Andreu. A la 1, l'Associació de Dones programa el seu tradicional dinar de la dona, enguany al restaurant La Masia. I a les 8 del vespre, a la Fassina, hi haurà teatre amb Marina Ginestà, fotos de memòria. Seguim a Gelida perquè a les 10 del matí programen una caminada al mirador de Can Voltà i allà mateix es durà a terme un taller de Sol Palvià, lectura del manifest i petit refrigeri. També a partir de les 9 del vespre, sopar de dones, festa dels anys 70 i 80 amb DJ al Saló d'Espectacles de l'UCG. Moltíssimes propostes més durant tot el cap de setmana, especialment pel 8M. Propostes que es tancaran, però acabarem destacant una per dissabte, i és que a Torrelavit, dissabte, acaben les propostes carnavaleres de la contrada amb el carnaval pels carrers de la vila, que arrencarà a 6:15 de la tarda.
Dibuixem com anirà la setmana a la resta de l'Alt Penedès. Des d'Olèrdola, a Canal 20 ens espera la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentes, continuem amb aquest repàs i ens n'anem a demà dimarts i anem fins a Sant Martí Sarroca, on hi haurà l'hora del conte Carnestoltes a les 5 a la biblioteca, on es representaran contes clàssics populars a càrrec de Joan de Boer. És una activitat recomanada a partir de 4 anys. Per dimecres a la Múnia hi ha una activitat intergeneracional entre la gent gran i l'escola al Castellot serà a les 10 i es realitzarà a la mateixa escola sobre un taller sobre la història de la moda. Després, a les 11, s'ha programat en aquesta ocasió el polivalent de les Cases Noves de Cal Marques, un taller per fer rosquilles, també per a la gent gran. Continuem amb el dimecres, però tornem a Sant Martí Sarroca, on a 1:15 el centre es realitzarà una activitat de teatre fòrum amb el títol d'on igual, a càrrec de Teatracció. A Santa Margarida i els monjos dimecres ens proposen jugar amb la família. A 4:45 a la Casa dels Passos Petits és una activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys acompanyats per una persona adulta. Cal inscripció prèvia via WhatsApp a través del telèfon 630 48 90 35. I a les 5 de la tarda a l'Escola Sant Domènec de la Ràpita oferirà una jornada de portes obertes i tot seguit a les 6 reunió informativa. A Pacs del Penedès, el dimecres, hi haurà una mini-manifestació feminista pel 8M. Es tracta d'una marxa pel centre del poble amb pancartes reivindicatives i un cop arribin a l'Ajuntament es farà la lectura d'un manifest escrit per les joves del municipi. A les Cabanyes comencen els actes amb motiu del Dia de la Dona. El dimecres, a les 5, al Casal de Joves hi haurà el taller Estic Bé sobre l'ús que es fa d'internet i les xarxes socials i com detectar també dinàmiques sexistes i discriminatòries en aquestes. Passem ara al dijous, perquè si dimecres ho feia a l'Escola Sant Domènec de la Ràpita, el dijous es realitzarà la xerrada informativa i la visita a l'Escola Doctor Samaranc dels Monjos. Serà a partir de les 3 de la tarda. A Olèrdola també hi haurà jornada de portes obertes. En aquesta ocasió serà a les 3 de la tarda a l'Escola Circell de Moja. I també a Olèrdola, però en aquesta ocasió amb motiu del 8M, hi haurà dos actes. Per un cantó, el lliurament de premis del concurs literari del 8 de març a 4:15 a la biblioteca de l'Escola Circell de Moja. I també es presentarà el llibre Dones d'Olèrdola, del qual us en vam parlar fa unes setmanes amb l'escriptora i la seva fotògrafa del llibre, la Núria Borràs i la Pilar Diago, i l'acte de presentació serà a les 7 de la tarda al local 9 de Moja. A Vilobí del Penedès inicien els actes del Dia Internacional de les Dones a l'Escola Llebeig amb l'espectacle L'Arbre de la Margot i també hi haurà la pintada d'un mural del 8M a càrrec dels alumnes de l'escola. Passem ara al divendres, tornem a Santa Margarida i els monjos perquè a 4:15 del divendres hi haurà aula cultural amb les dones i l'exercici de la medicina a l'època medieval. Serà al Casal de la Gent Gran a càrrec de Marc Giovanni amb motiu del 8M. També tornem a les Cabanyes, on el divendres a les 7 de la tarda a l'església de Sant Valentí es llegirà el manifest del Dia de la Dona. Tot seguit hi haurà concert de Canela en Drama i també es podrà visitar a la rectoria de Sant Valentí l'exposició Dones Cabanyenques a càrrec de Mar Moreno i Mercè Mercader. A Sant Cugat Sesgarrigues inicien els actes també del 8M el divendres a les 7 de la tarda a la sala polivalent amb una taula rodona amb emprenedores del dia a dia. Per Pacs del Penedès s'ha programat per aquest divendres un taller d'upcycling de costura creativa a les 6 de la tarda a la sala de dalt del centre cívic. I a Olèrdola, divendres, hi haurà la lectura de la declaració institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, a les 12 a la sala de plens de l'Ajuntament. Hi haurà molts més actes durant tot el cap de setmana, tant de Carnaval com principalment també del Dia de la Dona, del qual us en parlarem a l'agenda cultural del dijous.
Seguint amb la roda d'actualitat, ara descobrint la setmana, dia a dia i municipi a municipi, al Baix Penedès. Va càrrec de la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè demà a la Casa de Cultura de 5 a 7 de la tarda hi haurà assessoraments acadèmics. Ja pel que fa a dissabte, a 9:15, a Mas de Vins, a Cal Polinari, hi haurà el sopar de la dona del 8 de març de 2025. Fins avui us podeu apuntar a Mas de Vins o a la Font d'Esports per tal de participar d'aquest sopar. Pel que fa a diumenge, hi hagi rua de carnaval cercavila pels carrers del poble a partir de les 12 del migdia. Després, a les 2, a la sala de la societat, hi haurà calçotada carnavalera. I després hi haurà ball de carnaval i xocolatada. I diumenge, també, a les 2 del migdia, hi haurà calçotada a la societat. Continuem a Llorenç del Penedès, perquè aquest diumenge hi haurà taller en defensa de la llengua al centre, al Convit. I a 6:45 de la tarda hi haurà un setembre per tothom a càrrec de la gàrgola. Pel que fa al centre, aquest diumenge hi haurà Març Violeta a les 12 del migdia amb lectura del manifest La veu de les dones, i hi haurà també a la 1 del migdia concert vermut amb l'Aida i la Júlia. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, perquè el dissabte hi haurà lectura del manifest i recital musicat Les dones no saben escriure, a càrrec de la nostra directora de Domens Ràdio, la Laia Batllà i la Mònica Ferrer. Serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Banyeres. I el diumenge hi haurà la Cros Comarcal Popular a Banyeres del Penedès. Marxem ara cap a l'Arbós, perquè també tenen un cap de setmana prou intens. El dissabte, a les 5 de la tarda, hi haurà inici de la rua infantil amb el trenet de Rufino i l'acompanyament del rei Carnestoltes. Pel que fa a diumenge, hi haurà la trail de l'Arbós que us vam explicar fa una setmana als esports. Margem ara cap a Santa Oliva, perquè aquest dissabte celebren la rua i festa de Carnaval. La rua començarà a les 8 de la tarda pels carrers del nucli i a les 10 de la nit, obertura de portes a la festa i a les 12, entrega de premis a la plaça Europa. Pel que fa als actes del 8M, concretament demà hi haurà tallers per l'alumnat del cicle superior de l'escola La Parellada, a càrrec de Vifrella. Pel que fa a dijous, teatre per l'alumnat de l'escola Parellada i l'escola Bressol Les Oranetes, a càrrec de la companyia Raig de Sol. El divendres hi haurà al monestir lectura del manifest institucional a 6:45 de la tarda. I a continuació, xerrada de dona i justícia de la jutgessa Graciela Moreno a càrrec del Club de Lectura. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Bisbal del Penedès, al pavelló municipal, hi haurà interclub de boxa. I el diumenge faran els tres toms. A 9:15 fins les 11 hi haurà esmorzar popular i a partir de 12:15 sortida dels tres toms des de l'era de batre i benedicció a l'església al primer tom. Pel que fa a Bonastre, aquest dissabte a la tarda, lectura del manifest, taller amb motiu del 8M i berenar sopar el Dia de la Dona. Pel que fa a diumenge, hi haurà a la societat activitat amb motiu del 8M relacionada amb la natura. Marxem ara cap al Vinyana, perquè aquest dissabte també celebren la gran rua de carnaval de les peces. Serà a partir de les 12 del matí quan comenci. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell, perquè al Vendrell fan molts actes també amb motiu del 8M. Concretament, demà a les 6, al local de l'Associació Cultural Extremadura, taula rodona Dones i Vendrellenques. El dimecres, a les 6, al Centre Cívic Exposició de la Francesca Bonmaison, educadora de Ciutadanes. El divendres, a les 7 de la tarda, al Teatre Àngel Guimarà, acte de lliurament del 3è Premi Teresina Martorell. I el dissabte, a les 10 del matí, lectura de la declaració institucional a càrrec de la guanyadora del premi. També el dissabte hi haurà al Teatre Àngel Guimarà l'obra de teatre Maria Juan, senyora de la comèdia, que us explicarem més abastament a l'agenda al detall. A Calafí celebren la Copa del Rei a partir d'aquest dijous i fins diumenge. I pel que fa a Cunit, avui serà el torn dels més petits pel que fa al carnaval, a les 5 de la tarda al pavelló d'esports, que acollirà la festa tradicional infantil de confeti i animació, i el dimecres hi haurà l'enterrament de la sardina acompanyada de la batucada a les 5 de la tarda.
I els darrers 5 minuts són per Ràdio Vilafranca. El Josep Maria Soler ens explica com anirà la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Una setmana marcada a Vilafranca també per les activitats de Carnaval que s'estan vivint i encara queden, a més a més a Vilafranca, amb la resurrecció del rei Carnestoltes i Rua el divendres, però marcades, com dèiem, també i sobretot per moltes activitats al voltant de la celebració del Dia Internacional de les Dones, del 8M, que, com dèiem, aquí a Vilafranca es viu amb intensitat i amb diferents punts de vista. Activitats que comencen ja demà mateix amb l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Vilafranca, que serà a les 6 de la tarda, a l'Auditori del Vinceum, amb una taula rodona donem visibilitat a les dones en l'àmbit rural, amb la participació d'Esther Andreu, de Torclum, Berta Garriga, del Rebost d'Arrels Voladores, Mercè Sangüesa, del Celler Pla de Morell, i Remei Jimeno, vicepresidenta de l'Associació Espigalls del Garraf, i que estarà moderada per Rosa Maria Ferrer. En aquest cas, la vinya, de la vinya al tast, protagonistes en femení, hi haurà també un tast de vins. Un acte que tindrà lloc, doncs, com dèiem, aquest dimarts, aquí a Vilafranca, i que, a més, doncs, comptarà, entre d'altres, amb la participació i la presència de la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, que farà visita, doncs, a Vilafranca del Penedès en aquest acte institucional. Les activitats al voltant del 8 de març seguiran tota la setmana. Dimecres, per exemple, hi haurà la projecció del documental sobre la crisi dels drets humans a Nicaragua, El viatge d'Itza, que es farà a la sala Sasí a partir de les 6 de la tarda. Dijous, al local de Comissions Obreres, a la plaça del Penedès, també a les 6 de la tarda, es farà l'acte titulat Encara és temps de feminisme, una conferència a càrrec de Blanca Tullueda, que és mare economista i informàtica, supervivent de la violència masclista. Divendres també hi haurà una activitat a Covides amb motiu del Dia Internacional de les Dones amb DJ Jade, que es farà al pati de Covides a les 7 de la tarda del divendres, i el mateix divendres també al Casal de la Gent Gran una activitat adreçada justament a aquest col·lectiu amb una representació teatral. Dissabte és el dia 8 de març i per descomptat també a Vilafranca hi haurà activitats a l'entorn d'aquesta data al vespre, en aquest cas concert acústic amb Laia Bàrboles acompanyada a la guitarra d'Àlex Torres. I diumenge, desè homenatge d'Heroïnes Anònimes, Carme Lomà, homenatge a Montse Roca, directora de la Fundació L'Espiga, i a dos quarts d'una del migdia del diumenge, jornada castellera de dones amb les Xicotes de Vilafranca i les Castelleres de Barcelona. Això pel que fa aquesta setmana, però els actes del 8 de març a Vilafranca s'allarguen durant tot el mes amb moltes més activitats. A banda d'aquestes activitats vinculades, doncs, al 8M, també volem parlar-vos d'altres, lògicament, d'altres coses que passaran a Vilafranca aquesta setmana. Per exemple, a dos quarts de 7 de la tarda del dijous i a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa hi haurà una segona edició de la que va tenir força èxit ja l'any passat, una jornada conjunta de presentació d'ESO a les famílies de sisè, amb participació de la regidora d'Educació, que intervindrà en aquesta jornada conjunta per la presentació de l'ESO a les famílies que cursaran aquest any sisè de primària, que l'any que ve, doncs, entraran als instituts públics de Vilafranca. Una xerrada que es fa, doncs, a les portes d'aquest inici de les preinscripcions de l'educació secundària obligatòria. L'acte, com dèiem, té lloc dijous a dos quarts de set de la tarda a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca. També apuntar-vos, per exemple, que demà dimarts, en el marc de la gira de presentacions de l'obra L'últim transhumant, de l'escriptor Jordi Romeu Carol, hi haurà presentació a Vilafranca del Penedès. En concret, com dèiem, aquestes activitats de presentació seran dijous a dos quarts de vuit del vespre a la llibreria Odissea, i la setmana vinent també es farà l'acte de presentació a Sant Sadurní d'aquesta novel·la de l'autor penedesenc. I el prestigiós crític cinematogràfic Mirito Torreiro presentarà també Saturno aquest dijous a la sala Sasí. Serà a partir d'un quart de nou del vespre que el crític de cinema Mirito Torreiro visitarà Vilafranca per presentar el documental Saturno a la sala Sasí, convidat pel Cineclub Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Us deixem tot seguit amb el primer flash informatiu d'aquest matí, 5 minuts per actualitzar-nos, i seguim amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Esquerra Republicana surt del govern de la Bisbal esgrimint manca de transparència amb el nou polígon. Esquerra Republicana ha anunciat que la seva regidora a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, Sílvia Montfort, ha abandonat l'equip de govern. Els republicans asseguren que no s'estan complint els acords marcats a l'inici de mandat en el pacte que van subscriure amb Compromís i el PSC. Montfort no només deixa el govern municipal, sinó que renunciarà també a l'acte de regidora per motius laborals i serà substituïda pel número 2 de la llista d'Esquerra a la Bisbal, Xavier Faura, que ja desenvoluparà la seva tasca a l'oposició. Dos són els motius que han dut a Esquerra a prendre aquesta decisió. D'una banda, el bloqueig que asseguren que hi ha amb temes de seguretat ciutadana, que és la cartera que portava Sílvia Montfort. Segons Esquerra, en un any i mig no s'ha pogut tirar endavant la licitació d'un servei de vigilància privada als 365 dies de l'any, que apunten que era una de les principals fites del grup. Lamenten que l'equip de govern no hagi tingut voluntat, diuen, de tirar endavant un aspecte que creuen que és cabdal per a molts veïns i veïnes del poble. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, posa Vilafranca com a exemple de bon funcionament en les polítiques d'ocupació. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, visitava divendres Vilafranca. La visita començava amb una reunió amb l'equip de govern i continuava amb la signatura al llibre d'honor de l'Ajuntament. L'alcalde Francisco Romero afirmava que l'Ajuntament comparteix amb la conselleria la visió de les grans possibilitats que té una economia diversificada i vinculada a les cultures del vi. El conseller, per la seva part, posava Vilafranca com a exemple de bon funcionament pel que fa a les polítiques d'ocupació per la seva oferta de formació adreçada a persones amb recerca de feina. Per afinar millor les accions en matèria de formació ocupacional, el Departament d'Empresa i Treball ha presentat una nova eina interactiva desenvolupada per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Anomenat Sectors i Ocupacions Creixents al Territori, és un visor que proporciona dades sobre els sectors d'activitat que han registrat un creixement d'ocupació més intens en els últims 12 mesos, així com dels perfils professionals contractats. Comença el treball per elaborar el Pla Local de Lectura de Sant Martí Sarroca. La sala de lletres Joana Raspall de la Biblioteca Neus Català i Pallejà va reunir dilluns passat una trentena de persones per participar en el procés d'elaboració d'un Pla Local de Lectura a Sant Martí Sarroca que tingui com a objectiu incrementar els índexs de lectura i la millor competència i comprensió lectores de la població. Les tres línies estratègiques principals d'aquest pla, fruit del debat i consens d'aquesta reunió, són la transversalitat generacional, la transversalitat d'orígens i el gust per la lectura. De cadascuna de les línies estratègiques es constituirà un grup de treball format per les persones que s'hi han adherit lliurement i cada grup de treball debatrà els objectius i les accions per aconseguir fer realitat la línia estratègica. Posteriorment, el Pla Local de Lectura haurà de ser aprovat pel ple de l'Ajuntament durant la pròxima tardor i tindrà una vigència de 4 anys. I Sant Llorenç d'Hortons celebrarà diumenge l'onzena Caco. La Caco és una cursa popular on hi som benvingudes totes les edats. És un esdeveniment esportiu sense cronometratge que s'emmarca dins els actes de commemoració del 8 de març. Els i les participants estan convocades a 3:15 del matí a la plaça del referèndum de l'1 d'octubre. Allà es farà un escalfament de zumba i a les 11 començarà la prova. En finalitzar la cursa es faran estiraments, s'obsequiarà a totes les participants amb un regal i s'entregaran premis a les tres primeres classificades i a les participants més jove i més gran de l'esdeveniment. Durant la cursa, a més, hi haurà avituallament i punts de control.
Per poder participar-hi cal inscriure's prèviament a través del web municipal www.ajhortons.cat. El preu de la inscripció és de 8 euros amb samarreta o 4 euros sense samarreta. Aquest any, per tant, la inscripció es destinarà novament a la Marató de TV3 per les malalties respiratòries.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:15.
Els esports.
Aquest cap de setmana de Carnaval no hem tingut competició en cap esport dels que repassem marcadors cada dilluns i, per tant, aprofitarem aquest parèntesi, aquest petit parèntesi, per oferir un parell d'entrevistes. Primer parlarem amb el nou entrenador del Moja. I és que el passat divendres 21 de febrer era destituït el fins aleshores entrenador de l'equip olardolenc, José Antonio López, i abans d'un partit molt important de l'equip davant l'Olímpic Can Fatjó B, va seure a la banqueta el que fins aleshores era jugador de l'equip, Víctor Duque. Anem fins als estudis de Canal 20, on l'Armand Beneito parla amb aquest jove entrenador olardolenc de només 22 anys.
Bé, doncs, avui volem parlar de l'Associació Esportiva Moja, de l'equip del poble, d'un equip que, bé, està en una situació complicada, en zona de descens ara mateix, i, evidentment, quan succeeixen aquestes coses, sempre el que sol rebre és l'entrenador. I així va ser. Aquest, abans del partit davant de l'Olímpic Can Fatjó B, es va destituir el que fins ara era l'entrenador del Moja, José Antonio López, i ara s'haurà a la banqueta el que era fins ara un dels jugadors del Moja, i un jugador molt jove, que ocuparà una banqueta de futbol amateur català, amb només 22 anys, que és el Víctor Duque. Víctor, què tal, com estàs?
Hola, bones.
Jope, 22 anys, tot i que això ja et ve de... O sigui, no és ni molt menys la primera banqueta ni el primer equip que agafaràs, sí, evidentment, d'aquesta categoria sènior, però ja has entrenat, no, et ve de lluny, ja fa anys doncs, que t'agrada el món de la banqueta, però quan t'ho van dir, vas dubtar gaire o de seguida vas dir, doncs sí, va?
Bueno, és una cosa que crec que no ve d'un dia. O sigui, és una cosa que... Les últimes dues setmanes ja em van demanar estar de jugador i entrenador, estar ajudant al cos tècnic, però quan surto de la feina i em truquen i em diuen que ha passat això, jo no dubto, o sigui, jo tinc ganes, és un equip del meu poble, és un equip que crec que es pot treure endavant si les coses van bé, i amb ganes i il·lusió. O sigui,
no... És un equip jove, és un equip que molts jugadors venen del Bas Olèrdola, molts jugadors que, evidentment, tu coneixes, segurament més d'un no ens has tingut com a company, has jugat amb ell, tot i que tu l'any passat estaves a l'Avinyonet, i aquí a Moja, doncs, sí que has estat al Bas Olèrdola, evidentment, has entrenat equips de formatius del Bas Olèrdola. Esclar, quan passes de ser company a entrenador, canvien les coses o no? Perquè, clar, ara... Qui mana, que mana l'entrenador, no?
No, clar, dintre del camp s'ha de saber diferenciar el que és ser entrenador i de fora del camp és una altra cosa. Jo crec que des del principi hem deixat les coses clares. De moment, portem molt poc, però de moment ho entenen, saben reaccionar. Ja s'ha vist, aquest dissabte es van demanar unes coses i van reaccionar tots, però tant els que he entrenat de cara a zona amateur, tant els que tenen la meva edat que he jugat amb ells, són junts, jo crec que podem treure... ho podem treure endavant.
Com has trobat l'equip? Bueno, tu ja el coneixies, però el coneixies com a jugador. S'han tret una mica una pressió? No sé si l'altre entrenador era molt dur, si exigia massa, perquè, clar, el partit davant l'Olímpic en Fatjó portaria 0, 2-0, un equip molt difícil. Tu mateix ens has comentat que et va agradar molt aquest equip, l'equip de Rubí. Com s'han tret una mica un pes de sobre o s'han alliberat una mica i això s'ha notat una mica al camp o què?
Bueno, penso que els jugadors crec que feia temps que quan les coses no sortien bé volien un canvi. I el canvi no sabia... Jo no sé si és el canvi perfecte, però és el que s'ha fet. Jo crec que quan es va dir el canvi, molts jugadors van canviar el xip, Hi ha jugadors que inclús no volien vindre a entrenar, hi ha coses que no agradaven, però ara han canviat molt el xip. O sigui, tenen moltes ganes d'entrenar. Dissabte crec que va ser el partit amb més... ho deia el segon entrenador que he portat. Al vestuari, abans de començar el partit, ja havíem guanyat. O sigui, es notava les cares, es notava les ganes, l'escalfament. Jo sé que necessitava un canvi, no sé si és l'acertat, però el canvi ha estat i de moment es nota.
I si a més, abans de començar ja els jugadors estaven doncs, amb aquestes cares que comentes i guanyeu amb un equip que estava quart a la classificació, que és un equip del pom de dalt.
Sí, sí.
Ostres, ara el que arriba doncs, només ho podem veure com un futur prometedor. Canyelles, sí que és veritat que també t'ha tocat un segon partit, doncs hi ha un camp doncs, difícil, però és que la classificació està amb un però vaja, des de fins i tot és que agafes i penses el Can Cartró, que semblava que estava mig mort, ha guanyat 3 dels 4 últims partits. El Sant Pere Molanta, ara seria líder l'any 2025. Vull dir, ha guanyat 6 dels 7 partits. Sí que és veritat que la gent s'ha reforçat, no? Això és evident. Per això també serveix una mica aquest impàs del Nadal, no? Però, ostres, és que clar, els de dalt no fluixen, o sigui que el que és Sant Esteve, Sarrovires, Vegas, Hortonenc... Ara, quan arribin aquests partits, que després del Canyelles, tot i que, com diu un entrenador de primera, s'ha d'anar partit a partit, però ara us arriben després del Canyelles. Si traieu un bon resultat, Hortonenc, Torrellenc, Ribes, Sitges... Són partits, sobretot a casa, que s'han de puntuar de 3 en 3. Ja, aquí ja no val especular, eh?
Sí, sí, no, jo crec que hi ha partits a l'anada... Vam estar bastant bé i al final es va treure els 3 punts. Hi ha partit que no vam estar bé i al final vam tindre el premi. No sé, jo crec que ara mateix nosaltres hem dit, com dius tu, partit a partit, perquè el complicat nosaltres és que no dependem de nosaltres. És a dir, nosaltres podem guanyar tot el que queda, que si els de dalt nostre guanyen, no podem remuntar. Com deies, el Can Cartró apreta, Sant Pere Molanta s'ha reforçat tant de jugadors com d'entrenadors i estan apretant.
Sant Pere Molanta, eh? 13 d'abril.
Sí.
Aviam, sé que queda molt, però sempre està una mica marcat el calendari, i més per jugadors com tu, que ets de Moja,
sí,
que ets
sí.
L'Ordolenc, ostres, el partit d'anar al Besviure allà...
Sí, sí.
Joder, són partits que estan marcats i que aviam si s'arriba amb aquest partit amb una mica més de tranquil·litat a la classificació.
No? Espero que sí. Sant Pere Molanta és molt bon equip. Molt bon equip, l'entrenador nou... Tinc una bona relació amb ell, és un dels millors entrenadors que hi ha per la zona i s'ho porta molt bé. O sigui, no, és un partit important, jo crec que tots els partits són importants, però és el que dic, partit a partit i a veure què fem.
No sé què passarà. Evidentment, aquí l'objectiu número 1 és salvar la categoria. De moment, si feu bons punts o m'estan mirant i el 12è que podria baixar com a pitjor 5è, ara mateix hi ha molts grups que estan amb 18 i 19 punts, vosaltres en teniu 18, per tant, és qüestió de sumar. Però, bueno, clar, l'objectiu primer és la salvació. I després, si això es aconsegueix, l'objectiu teu és continuar entrenant i mirar de jugar una mica a futbol, perquè ets jove.
Sí, sí.
Has dit que seguiràs jugant una mica a futbol, tornaràs a l'Avinyonet, a Quarta Catalana, que pots compaginar les dues coses sense problema, almenys per continuar jugant, no?
Sí, sí, al final cap, jo vaig parlar amb el president quan em va dir això de ser entrenador, i el vaig dir, jo crec que és un grup que confia molt en mi, que això és el que jo he notat. Ara ve una victòria que és bona, és una victòria que fa que tothom estigui content, ja veurem si el pròxim partit perdem, què és el que passa, però jo crec que és una cosa que és no és per un plaç curt, per mirar ja cara a l'any que ve. Si es fan les coses bé i tothom veu que es fan les coses bé i al final no podem mantenir, perquè on ens hem posat ara és complicat. Si no mantenim, baixem a quarta, que jo crec que el Moja fa 2 anys no s'imaginaria això, però jo crec que si baixa quarta però es fan les coses bé, jo crec que és un procés de cara a un futur.
Sí, la teva intenció és banquetes. Tu sí. Ets que ets tan jove, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. T'agrada el món de la banqueta.
Sí, Frank.
Bé, doncs, Víctor, ostres, que les coses vagin bé, el primer pas ja està fet, i és el que dius tu, els jugadors confien en tu, i això és molt important, aquest canvi de xip, perquè el Moja doncs, continuï sumant de 3 en 3. Veurem què passa a Canyelles, és un partit que teniu més a guanyar que a perdre, no? És un equip complicat, però tampoc està en el millor moment, no? Ara mateix. Mica en mica, i com diu el Xolo, partit a partit.
Partit a partit.
Moltes gràcies, sí, Víctor.
A tu.
I del futbol al bàsquet. El Bàsquet Club Els Monjos té moltes possibilitats de tornar a la categoria que va perdre la temporada passada. En aquesta propera podríem tenir de nou derbi penedesenc a Primera Catalana entre Casal i Monjos. D'aquest futur i del present en parla també l'Armand Beneitó amb el director tècnic del club, el Joan Llenes.
Doncs i ara parlem de bàsquet. Volem parlar de bàsquet i volem parlar del Bàsquet Monjos. Perquè el sènior, l'equip que està aquest any a segona, que va baixar, té opcions, opcions reals i bastantes de poder tornar a jugar l'any que ve a primera. Però parlem també de tot el club, perquè ho farem amb el director tècnic del Bàsquet Monjos, que a la vegada també és segon entrenador de l'equip sènior i un home de bàsquet de tota la vida. Una família de bàsquet, podem dir. Joan Llenes, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Com estem, Armand? Molt bé.
El bàsquet i, el bàsquet i el Llenes, vaja, podríem dir que tota la vida dedicat a això,
Doncs sí, la veritat que sí. A moltes etapes aquí a la comarca, tant al Casal com als Monjos, i aquí estem, mentre puguem.
Bé, parlem una mica primer d'aquest equip, el sènior. Sou segons ara mateix a la classificació, amb opcions de pujar, perquè pugen els dos primers, si no vaig mal errat, els dos primers pugen de categories, i, però hi ha per aquí un altre al mig que, bueno, està tocant una mica habitualment, doncs pot ser que n'hi hagin dos, però tres, i amb els mateixos percentatges, que són el Ploms i Reus, vosaltres, sí. i el Tortosa. Amb el Tortosa, bé, perquè teniu el bàsquet baraj a favor. Amb el Reus, sí. Ja comencem per aquí, molt superior, no? Almenys amb els partits que va jugar contra els Monjos.
Sí, precisament el Reus ha estat el nostre tendó d'Aquiles, diguem-ho així. És un equip que juga molt fort defensivament, són molt físics, i és un tipus de joc que no ens va, i mira que la primera volta ja ens van guanyar holgadament, diguem-ho així, i a la segona volta tampoc ho van corregir. També els va sortir molt bon partit. Nosaltres veníem de moltes victòries consecutives i ens va anar malament. O sigui que... Si és la bèstia negra de la temporada.
En canvi, amb el Tortosa, doncs, hi ha partit ajustat i aquí, doncs, sí que vau poder i va guanyar bé.
La veritat que sí. I ens va sortir molt bon partit. A més, estem parlant de dos equips, ara que, com que comentes els tres lligues que estem liderant la categoria, són dos equips, el Reus, Ploms i el Tortosa, fets per pujar, amb individualitats molt importants, molt bons jugadors, però, bueno, que els estem plantant cara. Nosaltres hem fet un equip de la casa, amb sèniors B de l'any passat i sèniors A, i amb 14 jugadors hem fet una molt bona conjunció i ens estan anant molt bé les coses, jugant molt bé com a equip. Vull dir que molt bé.
De fet, podem dir que el positiu que queda del calendari, evidentment sí que heu de jugar amb equips... bé, sense anar més lluny, el primer partit que us toca, jugueu contra el Sant Joan d'Espí, que és un equip complicat. Ara el Tortosa té un partit pendent precisament i curiosament també davant del Sant Joan d'Espí, que jugarà i veurem com passa, doncs, al final tot. Però bé, el que anava a dir és que entre ells ja no s'heu d'enfrontar, però ells sí que s'han d'enfrontar. Per tant, un dels dos perdrà un partit. Tortosa i Reus, sí. A tres partits, sí, sí. Pel final, a tres jornades pel final, s'enfronten a Tortosa. Clar, un dels dos perdrà,
tres,
no?
Correcte, tots tres depenem de nosaltres mateixos, però clar, és una lliga, i tots els partits compten. I, per exemple, veus, aquest cap de setmana vam jugar a casa dels últims classificats i ens va costar. Va ser un partit que no ens va anar prou bé, ens va costar molt, per això que cada partit compta, però i és això, tots tres depenem de nosaltres mateixos.
L'objectiu número 1, evidentment, és tornar l'equip a primera, no? Està clar.
Sí, tampoc... La veritat és que al començar la temporada no era l'objectiu real, diguem-ho així, Vull dir, era fer una bona temporada a segona catalana, que ens ho passessin bé, que recuperar sensacions, que l'any passat van baixar de categoria empatant a la darrera posició de baixar i per Averaix, que ens va deixar amb mal regust de boca. A més, ens van marxar alguns jugadors importants del primer equip, i la qüestió era rearmar-nos, no? I jo crec que ho hem fet prou bé, amb gent de la casa, sense fitxatges, gent de l'A, gent del sènior B de l'any passat, i estem molt contents, perquè estem molt contents, sí, sí, sí. Liderat pel Manel Ruiz, que és el primer entrenador, que ho està fent molt bé, i doncs això, amb ganes d'aviar...
Un altre de la casa, no, el Manel? Un altre de la casa, del monjo, tant, jugador, anys, sí. que sí. Bueno, malauradament, doncs, ho ha tingut que deixar... Podríem dir que jove, no? Perquè amb aquestes edats encara es pot jugar a bàsquet, i si no que li diguin amb el Marcelinho Huertas, no?
Sí, sí, sí.
Però bé, suposo que és això, no? Poder comptar amb gent de casa, és el més maco.
Sí, és una... i la sort de les lesions. Pobre, no va estar a sort amb el tema lesions. El tendó d'Aquiles és una lesió molt, molt desgraciada, el van operar i tampoc ha pogut recuperar-se, i per jugar hauria de tornar-se a operar, i doncs, d'un moment ho he deixat aparcat. I mira, i s'ha dedicat al tema d'entrenador, que, doncs, vaja, no hi ha mal que por bien no venga, li diuen, eh? Vull dir que era molt bon jugador i d'entrenador ho està fent encara millor, o sigui que molt contents.
I, escolta, una altra cosa i una altra al·licient és que l'any que ve veuríem un casal dels monjos, hosti, que això... Doncs... Això sempre agrada.
Sí.
Ja primera.
Sempre agrada. Sí, sí. Ojalà que sigui així, eh? Que puguem juntar-nos a primera. Tot dependrà de nosaltres, clar, que pugem i que ells no baixin, naturalment, que també espero que no baixin, vull dir que estan fent bona temporada de primera catalana i ojalà que puguem coincidir. Portem diversos anys que uns ells estaven a segona, altres a primera, doncs ara estem a primera i a segona, no hem coincidit. I bueno, l'esport és això, el maco és els derbis aquests i la rivalitat. Ben portada, que a més tenim molt bona relació. Mm-hmm. Ara... i esperem que segueixi. Sí.
Bueno, ara mateix està en una zona mitja, però sí que és veritat que, clar, com baixen els que baixen, després promocionen quatre o una cosa així, que al final sí. Pot tocar, com a vosaltres, per res, per un bàsquet baraix,
sí.
Doncs pot tocar.
Sí, sí, sí.
Parlem una mica ara del club. Ja hem parlat d'aquest sènior, un club que finalment parlaves d'aquest sènior B, que finalment no va poder aguantar, no es va poder fer del tot. Però bueno, teniu una bona pedrera, no, que els monjos?
Sí, sí. Dissortadament el sènior B van començar la temporada amb un equip que no estava, bueno, van voler apostar molt pel sènior A, juntant, clar, va haver-hi 6 sèniors B de l'any passat que van reforçar aquest sènior A, s'apostant molt per aquest sènior A, i no van poder rearmar un bon equip de sènior B, van començar la temporada, però ho vam deixar estar perquè no li van veure viabilitat per diferents motius. Però, bueno, hem de seguir apostant amb la pedrera, i sí, tenim un equip sos 20, tenim equips infantils, cadets, minis, vull dir que hi ha ganes i va pujar en canalla, i doncs s'ha d'apostar amb això, que segueixi el bàsquet als monjos i tant.
No sé si alguna vegada s'ha plantejat també fer algun femení, o això ja està pel xamba, ja n'hi ha prou.
Veus, això ja... Bueno, tenim el Xamba, la comarca tenim el Xamba i tenim el Castellví, que també tenen diversos equips, eh?
Va començar amb un, veus, no. És veritat, i mira, ara també té molt d'equip femení, sí, sí.
Sí, sí, sí. Per això no, nosaltres això de moment no... Ja prou feina tenim per anar mantenint el club, m'entens, i anar seguint així, o sigui que de moment ens ho plantegem, això.
Però bé, és un equip de la comarca que ara mateix doncs, és un dels equips importants del món del bàsquet, no? Un bon papelló, una bona pedrera, bons equips, la gent té ganes d'anar a jugar als monjos.
Doncs la veritat que sí, que això és el que volem, no? O sigui que... Però volem per nosaltres mateixos els primers, eh? Vull dir, fer un bon bàsquet, passar-nos-ho bé, que els seguidors s'ho passin bé, l'afició s'ho passi bé i que tots estiguem bé fent bon bàsquet i amb bon rotllo, entén-me? Vull dir que... Vaja, que es vagi a jugar i a passar-s'ho bé. Bàsicament és això.
Tu has estat els dos, el Casal i els monjos. Parla d'aquesta sí. Rivalitat. Abans la rivalitat era Casal Banco Nuclear, te'n recordes, no? D'aquesta rivalitat. Ara és monjos, monjos Casal, però bueno, sempre és maco, és una rivalitat sana, no?
Sí, sí, és rivalitat sana. Però bueno, és això, també ara fa diverses temporades que no coincidim, que el maco és això, poguessin coincidir. La rivalitat sempre alimenta, sempre fa que et creixis, que vulguis més, però no només per aquell partit, per fer-ho millor que el teu rival, i això sempre és una cosa positiva.
Sí. Bé, i parlant una mica del bàsquet a la comarca en general, ostres, per exemple, és una llàstima que es perdi competicions com les competicions que hi havia de bàsquet amateur, no? Fa molts anys, i segur, hi havia jugat, segur, Hi havia 14 o 15 equips de bàsquet que venien a jugar de Vilanova, de Sitges, de molts llocs, i aquest any ja no n'hi ha. Ja, últimament hi havia ja 6 equips i aquest any no s'ha pogut fer. Què passa amb això? La gent que deixa el bàsquet no té ganes de seguir jugant.
Bueno, cada vegada costa més de fer coses així grupals amb gent, m'entens? Vull dir, avui en dia, no sé, els temes individuals, ara mateix, no sé, el tema del pàdel, temes individuals, temes de dobles, no? Fer coses de molts equips, i a part d'això, també gent que organitzi, que no hem valorat molts anys tota la gent que ha organitzat i ha portat aquestes coses, m'entens?
Sí, aquelles 24 hores, no? Aquelles 24 hores amb 30 equips o una cosa així, no?
Sí. I per això, pràcticament, altruistament, m'entens? Vull dir que això i amb el temps i en perspectiva ho valores més, no? Perquè costa cada vegada trobar més gent que s'involucri a organitzar coses d'aquestes. És molt complicat.
Bé, en tot cas, aviam si es refà de nou aquesta Lliga Amateur de bàsquet i els monjos, doncs aquesta temporada que faci el pas, que pugui pujar. No és fàcil, s'haurà d'anar amb compte, sobretot en partits aquests trampa, com per exemple el que comentaves davant del CUE, que vau jugar l'última jornada i que es va guanyar, però patint més del compte, perquè ara cada partit, evidentment, serà una final. En queden pocs, però cada partit una final, per acabar.
Sí, sí. Queden 7 partits, és el que hem dit, que depenem de nosaltres mateixos, i ara és rematar-ho, que és el que costa, perquè quan estàs a dalt el que costa és això, mantenir-ho i estar allà sempre, i més, aquí és que només hem perdut 3 partits en tota la temporada, que se n'han guanyat 16, són molts partits, i doncs s'està fent molt bé, i sobretot la feina que hem de seguir-la fent, que és entrenar, estem entrenant molt bé, ho estem portant molt bé, els jugadors estan molt posats, hi ha molt bon equip, ojalà ho puguem rematar. D'intentar-ho, ho intentarem. Això ho tenim claríssim.
Perfecte. Joan Llenas, doncs director tècnic del bàsquet Monjos, segon entrenador també del primer equip de bàsquet als Monjos, de l'equip sènior masculí. Que vagi molt bé i moltíssima sort. Aviam si quan tornem a parlar ja ho farem el millor amb el Manel. Això voldrà dir que heu pujat de categoria.
Ojalà que sigui així, eh? Ja ho firmaria.
Doncs moltes gràcies, Joan. Que vagi bé.
Vagi bé.
Estem a punt d'acomiadar aquesta primera hora de dilluns. Tot seguit, un petit parèntesi publicitari i connectem amb les notícies de les 10 del matí. A les 10 i 6 ens retrobem presentant una campanya de donació de sang molt especial que faran dilluns que ve a l'Escola Rossend Montaner. I després del flash de 2:15, convivència entre gossos i infants amb la Neus Bertran.